Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Àlex Bosch. Els sindicats d'educació pronostiquen que la vaga de docents d'aquest dimecres serà un èxit i confirmen que hi haurà talls de carreteres. La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, defensa que cal un canvi estructural del sistema educatiu, ho ha dit a Catalunya Ràdio.
Sí, sí, és una possibilitat, no direm a on, però sí, sí. Demà preveiem una vaga molt participativa, massiva. Hi ha molta mobilització, molta organització de base que ha anat creixent en els darrers mesos. Sabem que tenim molta gent que no entén les nostres raons, però no per això nosaltres hem de deixar de visibilitzar la crisi que estem patint a nivell d'educació. No estem fent això per gust, sinó que estem fent això per necessitat.
Mentrestant, el Departament d'Educació ha anunciat que té una proposta de millora per debatre amb els sindicats a la propera taula sectorial del 19 de febrer. Una proposta que inclouria la millora de sous, la reducció de la ràtio i la burocràcia als centres i també recursos per a l'escola inclusiva. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
Entre finals d'aquesta setmana i la que ve, la xarxa de Rodalies podria recuperar gairebé tots els trams afectats després de l'accident de Gelida. Aquesta setmana està previst que es recuperi del tot el servei de la línia RL4, la que cobreix el trajecte entre Lleida i Terrassa, passant per Manresa. I la setmana que ve, que es reobri el tram entre la Garriga i Campdevànol a l'R3.
Protestes i moments d'atenció a l'Ajuntament de Santpedor per l'entrada com a regidor d'un militant d'Aliança Catalana que el 2023 va formar part de la llista de Junts. Un exregidor de la CUP al municipi Bagenc ha estat unes hores detingut.
Els màxims responsables de les agències migratòries als Estats Units compareixen a la Cambra de Representants per primer cop des de la mort de dos veïns de Minneapolis per trets dels agents dels ICE al mes de gener. Eviten donar detalls dels dos homicidis, dient que estan sota investigació oficial.
Desallotjats, una seixantena de veïns d'un edifici de 7 plantes que s'ha incendiat aquest dimarts a Premià de Mar, al Maresme. Entre els desallotjats, que han passat aquesta nit en un local municipal, hi ha 15 menors. El sistema d'emergències mèdiques ha hagut d'atendre dues persones i a una d'elles l'han hagut de dur al CAP de Mataró. Han estat lleu per inhalació de fum. A Barcelona, un de cada tres vianants camina mirant el mòbil, la mateixa proporció dels que travessen amb el semàfor en vermell.
El primer baròmetre del RAC sobre la mobilitat dels vianants també constata que un 80% dels que es desplacen a peu per la ciutat ho consideren més estressant que ara fa 5 anys. Curiosament, la pacificació dels carrers o les plataformes úniques pensades per facilitar la vida dels vianants han empitjorat l'experiència. Cristian Verdagí és el director de mobilitat del RAC.
Segurament ha passat perquè s'ha transformat més ràpid l'espai públic del que l'usuari, vianants, ciclistes, patinadors, conductors de cotxe, furgoneta, moto, estaven en disposició d'assumir. I, per tant, aquí el que està fallant és aquesta necessitat d'acomboiar els usos de l'espai als diferents modes de circulació.
De fet, a la llista de situacions que generen inseguretat entre els vianants hi ha els carrers amb plataforma única compartida amb els diferents tipus de vehicles i haver de creuar carrils bici per llançar les escombraries o accedir a les parades de bus.
Esports, el davanter del Barça, Rafinha, s'ha entrenat al marge del grup i és dubte per jugar dijous l'anada de les semifinals de Copa al camp de l'Atleti a Madrid.
El defensa blaugrana Araujo ha parlat dels seus recents problemes de salut mental al diari Mundo Deportivo. L'uruguaià ha desvelat que duia un any i mig jugant amb ansietat, que es va tornar en depressió, cosa que el va fer aturar-se el novembre passat.
El Girona ha fet oficial el fitxatge de Rubén Blanco fins al final de la temporada. El porter de 30 anys arriba lliure després de finalitzar la seva etapa a l'Olímpic de Marsella. El lateral gironí, Àlex Moreno, per la seva banda, estarà de baixa 6 setmanes per una lesió muscular al soli de la cama esquerra.
El Barça femení, Laia Alexandri, l'han operat satisfactòriament del trencament del lligament encreuat anterior del genoll dret i ara s'estarà de baixa entre 10 i 12 mesos. Mentrestant, el club farà una oferta de renovació a la baixa, a la també defensa, Mapi León, segons avança el podcast de Catalunya Ràdio, Fem Futbol.
I el Joventut haurà d'esperar per certificar la classificació matemàtica per als quarts de final de la Lliga de Campions FIBA de bàsquet. I és que els verd i negres han perdut a la pista del Xalón francès per 85-77 a la quarta jornada del top 16.
Fins aquí les notícies.
Sergi López, bona tarda.
Bona tarda.
Tant si ets baby boomer.
Saps què passa? Que el meu cercle no és artístic. El meu cercle és més futbolero que artístic.
Com de la generació Z.
Guillem Gisbert, bona tarda.
Crec que fa molt de temps que no miro un partit sencer. Potser del Mundial.
Fins i tot si ets millennial o centennial.
Irma Farelo. Hola, Irma. Hola, Muixca.
Hola, Irma. Hola, Irma.
Els partits del Barça sense narració, la de la...
Jo poso Catalunya Ràdio. Sí, sí.
Home!
Sí.
El Tot Costa és el teu lloc.
Soc un friqui. Escolto tot. El Tot Costa, soc un friqui.
Però us escolto bastant, a vosaltres.
Em va fer molta il·lusió venir, perquè jo us escolto. No. És que aquí sóc molt friqui.
De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa. Un programa d'esports transgeneracional. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Va, que ja tornem a ser aquí, una de la matinada i pràcticament 7 minuts, segona hora de la nit dels ignorants, el 93-201-7474, que inaugura aquesta segona hora la Montserrat des de Mataró. Bona nit, Montserrat.
Hola, bona nit. Mira, que acabem... Hem acabat la primera part una mica encongits, de debò, eh?
Sí, hem acabat també, la primera part una mica encongits. Sí, sí. Ha sigut una coincidència de tot plegat.
De debò. Sí. Una cosa de debò. Bueno, mira, us volia fer una pregunta, però després d'aquest final dic, doncs, mira, posem-hi una miqueta d'humor.
Va, vinga.
I tinc una poesia que recitava, que és molt curteta, que recitava un senyor que jo havia treballat amb ell, i no sé de quin autor devia ser. Aviam si algun ignorant ens ho pogués dir.
Molt bé.
Mira, diu així, diu... Senyor jutge, vinga a queixar-me. Calmi, sosseguis, què li ha passat? Una desgràcia de les més grosses, una tragèdia que fa fredac. Home, sosseguis, que li asseguro que si això entra dins de la meva jurisdicció, li ben prometo que l'atropello tindrà una pronta reparació. Doncs veurà, sortir jo aquest matí de casa, sense cap objecte, a fer un passeig. Passa una noia fet una reina pel meu costat i em desmereix la seva ombra, no a tu amb sorpresa, que m'ha robat. Ai, ai, i vostè opina? Sí, 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 sí. Ella és ullada. Pot afirmar-ho, puc fer-m'hi fort. Doncs quin objecte troba a faltar-ne? Ai, senyor jutge, m'ha pres el cor. Home, per aquests assumptes no busqui el jutge, i doncs aquí el sacerdot se'n va a la rectoria amb els papers corresponents, la robadora que els seus hi porti i espera el fallo, tranquil·lament. O bé, però i si algú s'hi oposa i qui ha d'oposar-s'hi? Potser els seus pares? Arrisquis, home, que el pas és breu. Doncs, senyor jutge, de vostè es tracta. Em vol admetre per gendre seu?
És molt bona. Està bé. No l'havia sentida mai, Montserrat.
No, no, doncs mira, bueno, ja és que aquest senyor era un senyor que li agradava molt la poesia. I a vegades penso que potser la va fer ell mateix, no ho sé.
Ah, que no ho saps, clar.
No ho sé, perquè sempre ens recitava poesies.
Mira, m'encanta, que hagi començat la segona hora així, m'agrada molt.
És que sí, i he pensat, doncs mira, res, volia fer una pregunta, que ja la faré un altre dia, però dic, doncs mira, posem-hi una mica d'humor.
Doncs sí, senyora, t'ho agraeixo moltíssim, Montserrat, gràcies, sí.
I només recordo una cosa que recordava escoltant aquell senyor, que la meva àvia, sempre deia, val més sentència de metge que de jutge. I ara tornem a parlar de metges.
Sí, senyora.
Recordant aquest jutge,
Tota la raó, Montserrat, moltíssimes gràcies. Adéu-siau, bona nit.
Adéu. Qui sap qui és l'autor?
A veure, si algú sap l'autoria d'aquest poema... que li han robat el cor.
Aquest que li han robat el cor.
Molt bé, Montserrat, merci, que vagi bé.
Vinga, adéu-siau.
Bona nit. A més del 93207474, ens feu arribar els vostres missatges al WhatsApp de la nit dels ignorants, que és el 667-220-148. I avui ens hem trobat aquesta nota de veu de la Inés des de Girona.
Jo us escolto cada dia i m'encanta el vostre programa, però avui tinc un petit problema. Si algú sap d'alguna biblioteca o algun lloc que vulguin llibres, jo els accedeixo. Tinc llibres de pintura, de plantes, d'arbres, de moltes coses bonics. Però ara, desgraciadament, no els puc tenir perquè el meu marit va morir fa poc. Si hi ha algú que li interessi, doneu-li el meu número.
Doncs aquesta és la proposta i l'oferiment que ens fa la Inés a través del WhatsApp del programa. En Julián, que ens truca al 93207474 des del barri de Sants a Barcelona. Bona nit.
Hola, bona nit. Bona nit.
Bona nit, Julián, què tal?
Escolta una cosa, no ens truco simplement per donar un estiró d'orelles com el director de la televisió espanyola a Catalunya i amb Esteban Crespo i amb l'Oriol Noris, perquè resulta que fa un parell de setmanes veig també un programa que es diu L'any que vas néixer,
sí,
que presenta Xavier Bono, i va anar a l'Oga Visa i un altre tortulià, un escriptor, sí. I al final del programa el presentador li diu: ara t'ensenyo unes imatges de Miramar, i salta a l'Oga Visa i diu: ah, sí, o pel web, no sé què, i tal. I després, amb poques imatges que surt, i les imatges que surt no era Miramar.
Ah, no?
I l'Aguavisa es queda 3 segons o 4 sense dir res. Diu: no, això no ho conec jo. I és que allò no era Miramar. Jo dic que sí que era Miramar. Allò era l'Hospitalet o Teatro de l'Òpera, que l'any 62-63 es va agafar un cine-teatre que estava a l'Hospitalet, que era l'Òpera. I allà fèiem uns programes bastant grans, perquè jo he estat treballant tota la vida a la televisió espanyola.
Bueno,
de fuster. El meu pare també ja treballava, i com van inaugurar per l'any 62, jo tenia 9 anys, i el meu pare va ser el primer fuster que va anar a ampliar l'escenari al mes d'agost.
D'aquest teatre.
Jo feia vacacions de col·legi, vaig anar amb ell, tenia jo 8 o 9 anys, a ampliar l'escenari.
Bueno, tu coneixes bé, sí, sí.
Que
vaja, que es van colar amb les imatges, ens estàs dient.
Sí. Jo vaig trucar el dia següent a Sant Cugat, truco a Sant Cugat, i em diuen: no, jo vull que volia pagar amb aquest senyor. I diu: no, és que això no és d'aquí, és una productora. Diu: bueno, doncs posa'm algú de la tele, algun departament. Sí. Diu: és que està trucant a una centralita. Dic: jo no estic trucant aquí directament a Sant Cugat.
No,
és que avui en dia tot va per una centralita,
sí,
no sé,
sí,
què.
Sí, sí, sí.
O sigui que els anys han canviat. Jo ja porto uns quants anys prejubilat, m'han prejubilat l'any 2007, i vaig treballar, vaig començar a treballar l'any 69.
Déu-n'hi-do.
O sigui que correcte, el 69 hasta el 2007, treballant.
Molts anys.
Sí, sí. Fuster. I total, que amb l'Oriol Nori, que és el nou director de Cat2, i Esteban Crespo, que si s'espavia una miqueta més, i com passant de veus, que estigui una miqueta...
A la guai de les imatges.
L'Olga Vissa va fer una cara...
Se'n devia donar ella, clar. Sí, sí.
Això mateix. I per una cosa, de sol l'Hospital de Teatre d'Obra, mai es parla. Sempre es parla Sant Cugat o Miramar. Miramar, Sant Cugat. I, en canvi, aquí a l'Altre d'Opera s'han fet grans programes.
I no se'n parla mai, sí, tens tota la raó. Tota la raó.
No se'n parla mai.
Gràcies per explicar-nos-ho, Julián. A veure si un altre dia posen millor les imatges. Merci, que vagi bé. Bona nit.
Bona nit.
Adéu. Adéu. Montserrat, des del Vendrell, bona nit.
Hola, bona nit, Marta. A veure, mira, jo et truco més que res, perquè és que he sentit tantes coses aquesta nit dolentes. Però, mira, jo em vaig quedar viuda ¿vale? L'any passat. I resulta que, per desgràcia, el meu marit va estar d'hospital a Tarragona, va estar aquí al Vendrell, i et dic una cosa, vam tindre molta sort, va ser molt ben tractat i vam trobar un personal fantàstic. O sigui que, sincerament, vull dir, quan tombes pel món hi ha de tot, no?
Sí, 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 està clar. Que bé que algú digui això, Montserrat, per això. Que bé.
Sí, de veritat, dic, mira, no tinc ganes d'explicar coses dolentes i no d'allò, no? Però vull dir, nosaltres vam estar 65 anys casats, era una bella persona i vam viure perfecte, de veritat. De diners, res, que dic jo. Però de bona venència i era un marit fantàstic i un bon pare. Vull dir que, a veure, i com es va començar a posar malalt, pobre, pues, vull dir que no era una persona, no sé, vull dir, va estar de pega, però molt, però, vull dir, el van tractar com un àngel, de veritat.
Que bé sentir això, Montserrat, que bé, sí. Dona com una calma. Doncs gràcies per compartir-ho.
Vinga, Marta.
Una abraçada.
M'agrada molt el teu programa, també.
Moltes gràcies, Montserrat. Un petó.
Vinga, adéu.
Bona nit.
Bona nit.
En Miquel, des de Malgrat de Mar, bona nit.
Bona nit.
Digues, Miquel.
Mira, que volia preguntar, no, Daniel.
Daniel, perdona. Ah, sí. L'Aina m'ha dit Miquel, no passa res. Daniel, tranquil. Disculpa.
Vale, sí, jo volia preguntar, a veure si algú em pot dir, si la transmutació de la matèria, o sigui, dels fluids corporals o mamífers, saps? Es pot transmutar aquesta matèria per fer, doncs, gemes, per exemple, saps?
Per fer, perdona, per fer què?
Gemes, per exemple.
Si la transmutació... A veure, que si, no sé si he entès bé la pregunta, eh? Si la transmutació de la matèria... Amb la transmutació de la matèria d'animals, entenc, es poden fer
sí.
Gemes...
Jo, sí, pregunto si es poden fer gemes, perquè cada fruit té un color com cada gema, saps? I jo crec que ve de lluny, que ve dels dinosaures. Que les gemes segurament sem avui dia són els fruits d'aquells.
Ja. A veure si algú sap contestar. La trobo de nivell, aquesta pregunta. A veure si algú la sap contestar, Miquel.
Ai. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Adéu-siau, bona nit.
Adéu.
Després, missatges que ens heu deixat al WhatsApp del programa. La Dolors, des de Girona, diu... Un oient ha demanat com es diu cel obert en castellà. I ella diu... Es diu Patio de Luces. Crec que va ser en Joan de Vallcarca que ho va demanar. Cel obert és Patio de Luces, i diu la Dolors. En Joan de Lleida vol saber... Què en sabeu del Sebastià Serrano, veí de Bellvís? Fa molt temps que no el veig ni a la ràdio ni a la televisió. En Pep, des del Maresme, vull enviar una queixa i a la vegada fer una pregunta. Per què més d'una vegada TV3 posen partits de futbol i altres esports quan tenen una cadena que és exclusivament d'esports? I si ho fan així, per què mantenir aquesta cadena d'esports? La Maria ens diu... començo a tirar cap al llitet, que si no... dormen els ullets, descansen els ossets. Ai, Maria, quina gràcia. Diu, Marta, m'encanta la petita narració que fas moltes nits al començar sobre una situació curiosa que t'hagi passat. Gràcies, Maria, però encara... que descansin els ossets, però els ullets encara no, eh? Que encara no m'ha acabat. I la Mercè, des del barri de Sants de Barcelona, diu... Tinc 83 anys, visc sola, estic bastant bé, no prenc medicació, faig aigua, gim 2 dies a la setmana i entro i surto de casa quan vull. Diu, avui m'han trucat de la medalla de l'Ajuntament i m'han dit que m'han triat perquè dono amb el perfil per tenir un assistent robòtic a casa perquè em faci companyia i m'ajudi. Jo els he dit que em semblava que potser una altra persona el necessitaria més, però han insistit que jo tinc el perfil que busquen. Suposo que és cert, diu la Mercè. Per això pregunto, a algun altre oient del programa, a algun altre ignorant, l'han trucat? Per aquest motiu, ens diu la Mercè. Tot això són els missatges que ens heu deixat al WhatsApp de la nit dels ignorants, que és el 667-220-148. Abans he dit que us explicaria què passarà divendres, Dia Mundial de la Ràdio, oi que sí? Doncs va, que us ho explico. A veure, d'entrada nosaltres farem el programa normal. Comencem a les dijous a les 12 de la nit i acabarà a les 2 de la matinada i ja incorporarem alguna idea sobre el Dia Mundial de la Ràdio, però, de fet, la celebració oficial La farem amb una programació especial divendres 13 de febrer a tot Catalunya, a tot el territori, perquè volem arribar a tot arreu i trobar-nos amb els oients que ens escolteu cada dia per celebrar junts des de diferents punts de Catalunya. I això com es farà? A les 8 del matí, dos minibusos capitanejats per Ricard Ostrell i Francesc Garriga sortiran d'aquí Catalunya Ràdio, un cap al nord i l'altre cap al sud. Després faran diferents parades, es trobaran amb oients, amb companys, amb convidats, que també pujaran els busos i que es trobaran a Manresa per fer una gran festa final. On podeu venir, si voleu, si us ve de gust? Podeu venir de públic a Girona, a Tarragona i a Manresa. A Girona, en concret, a partir de les 10 fins a les 12, al Centre Cultural de la Mercè hi haurà el Ricard Ostrell, l'Elisenda Carot, en Xavier Solà, en Jordi Costa, en Peyu, el Xuri, també amb les actuacions d'Amazoni, San Josex, Reinaldo Clara i entrevistes molt especials. A Tarragona, a partir de les 12 del migdia i fins a les 2, serem a la plaça Corsini. Qui hi haurà? Francesc Garriga, Roger Escapa, Montse Virgili i servidora de vostès, que dormirà poquet per poder ser a aquella hora a Tarragona. La Romagosa també hi serà. Hi haurà les actuacions de Svetlana, també de l'equip que no surti d'aquí, especial pel Dia Mundial de la Ràdio. I després, a partir de 6:45 de la tarda, obrirem portes del Museu de l'Aigua i el Tèxtil de Manresa, on farem un gran final de festa. Hi haurà un concurs de triples amb Dani Pérez, el capità del Baxi Manresa, les actuacions de Pastora, Llum o Strombers, la participació d'alguns dels realitzadors de la casa, amb entrevistes molt especials i també el safareig del que no sortí d'aquí. I un número que ens asseguren no ens deixarà indiferents. El Fakir Kirman, en Joel Díaz i Gerard Jubany. Si voleu venir de públic a un d'aquests tres llocs, Girona, Tarragona o Manresa, no cal que us apunteu al lloc. Només cal que vingueu amb moltes ganes de celebrar-ho, perquè heu de tenir en compte que s'ocuparà lloc i que, per tant, ordre d'arribada, la gent com anirà. I si preferiu trobar-vos amb altres parades del recorregut, aquests dos busos que us he explicat, passaran per... sortiran de Barcelona, passaran pel Vendrell, Call d'Atenes, Torelló o Tàrrega, on celebrarem el Carnestoltes, i també serem al Pirineu i a les Terres de l'Ebre. Vinga, va, divendres a les 12, si voleu, a Tarragona. Veniu a celebrar amb nosaltres el Dia Mundial de la Ràdio?
La nit dels ignorants amb Marta Romagosa.
Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together.
Hola, bona nit, Marta. Estic impressionat. No em pensava mai que podria parlar per la ràdio.
Per què?
A la nit dels ignorants, perquè un programa que escoltava de petitet i tota la pesca durant tota la vida. I avui que tinc una pregunta concreta, dic, bueno, vaig a provar-ho.
M'estàs
primera...
dient que no havies trucat mai?
Mai, mai.
Ostres, quina il·lusió.
Que bo, que bo.
Que bo, que bo.
Impressionant. M'he quedat parat i costa la primera. I, bueno, després de tants anys, escoltant a tothom que ha passat, el Cuní, l'altre aquest, bueno, tot el Solà.
Tothom,
clar. I ara
clar.
Tu, que m'encanta el programa tal i com el fas, Marta, és estupendo. So happy together.
La nit dels ignorants. Un programa per ser feliç.
Bona nit, com estàs?
Bona nit, molt bé, i vosaltres?
Doncs mira, aquí a punt per veure on ens vols fer viatjar o on ens explicaràs que podem anar. No sé, a veure.
Us heu preguntat alguna vegada on s'acaba el món?
Físicament?
Escolta, no, literalment, ara... no us espanteu, no us espanteu.
Anem, anava a dir...
No, geogràficament. Geogràficament.
Ah, geogràficament.
Geogràficament. Clar, això és
a vegades quan ets molt jovenet, no? Molt petit, no, i dius, allà s'acabarà el món.
Sí. Avui estaria bé tenir un mapa, eh?
No estaria malament.
No estaria gens malament tenir un mapa d'aquells d'abans, de paper.
Sí.
Bueno, també podeu fer servir les xarxes o internet.
Eh? Anem a buscar un mapa, com vulgueu.
Exacte.
I què hi busquem en aquest mapa?
Podem buscar Amèrica, el continent americà.
Amèrica,
imaginem-nos sí. Que som allà, caminant, en direcció sud, anem caminant. Clar, hi ha un moment que la Terra s'acaba.
Sí.
No?
Sí,
això
segur.
És inqüestionable, no?
No ho ha fet tant, de caminar tant.
En aquest cas, s'acaba just al pas de Drake, que en parlarem després.
Aquest em sona.
L'estret que separa Amèrica de l'Antàrtida. Uh-huh. Ja, després ja hi anirem. Clar, quan anem arribant al sud de Sud-amèrica, encara que sigui una repetició, no? Primer trobem que la Terra s'esquerda, som a la Terra del Foc, el mar comença a penetrar terra endins, es formen badies, rades, canals, fiords, senos, que en diuen allà.
Senos.
Sí. Uh-huh. Què són? Són entrades de mar més grans que una badia, més profuns que una cala i més amplis que un fiord.
Allò només ho tenen allà, no?
Només allà.
Perquè no ho he sentit mai.
El seno de Última Esperanza, amb aquests noms tan poètics.
Sí, és que són molt poètics.
Última Esperanza. T'ho imagina't tu, que les devien passar els mariners sí. del segle...
No sé quan.
Del segle XVI, del segle XV.
Per posar
aquest
nom? Que
arribaven
allà clar.
Amb un vaixell de fusta, amb una, per vent, impulsats pel vent, que ja portaven mesos de navegació, que estaven tots desfets, i sabien que allò era la seva darrera esperança.
Clar.
O tenia sortida o allà s'acabava. Llavors, seno, Última Esperanza.
Última Esperanza.
Bé, doncs, seguim més avall, cap a l'extrem meridional d'Amèrica del Sud. La Terra primer es fragmenta una mica i després es fragmenta del tot i es creen illes.
Uh-huh.
La illa Wollaston, The Seed, Herschel, Hermit i, finalment, l'illa d'Hornos. Totes formen part de l'arxipèlag de la Terra del Foc. I és aquí, al final de tot del món conegut, on convergeixen els oceans Atlàntic i Pacífic.
Uau, imagina't.
Som molt lluny de tot arreu.
De tot arreu.
I aquí descobrim, doncs, aquest regne isolat, de natura prístina, de tradicions marítimes, com veurem després, marineres. Bé, hem de dir que, clar, ni aquest punt tan remot s'escapa dels conflictes més humans, no? Perquè aquí a Argentina i Xile doncs, es van haver de repartir la sobirania d'aquestes terres tan fragmentades i, clar, costa molt definir una frontera per on passa
és?
La frontera.
Clar,
on és
clar.
La frontera?
Sí, sí.
I va generar conflictes com el del Beagle. Després no. veurem què és el canal que porta el seu nom, el canal de Beagle. La disputa va afectar un conjunt d'illes, d'aquestes que esmentava, del final del món. Clar, els dos en reclamaven la sobirania i al final això es va resoldre el 1984, van fer un tractat de pau i d'amistat, i com a llegat doncs, han quedat alguns camps de mines antipersones.
Ah, sí, aquest
sí.
és el llegat?
Fins allà, fins a les illes de Seid, Freycinet, Hornos... Però l'Armada de Xile, que va ser qui les va sembrar en principi, després les va retirar en un pla de desminatge humanitari en compliment del Tractat d'Ottawa.
És a dir, ara no hi ha res.
En principi podem trepitjar tranquils. En principi. Ni l'illa de la fi del món se salva de l'odi i de la rancúnia humana. És a dir, Marta,
no.
Aquí no s'escapa res.
Ja ho veig, això.
Va. Sabeu, doncs, on és la fi del món, Amèrica?
Doncs deu ser aquesta illa que deies, no?
L'illa d'Hornos, a l'arxipèlag o comuna del Cap d'Hornos, a la regió de Magallanes i l'Antàrtida xilena.
Això és molt lluny,
De fet, l'illa és part integrant del Parc Nacional d'Hornos i abasta diversos arxipèlags que hi ha per aquesta terra tan fragmentada. És clar que tècnicament, i en honor a la veritat, ara tan maltractada... Ara costa, trobar la veritat.
La veritat, la veritat.
No ho és ben bé, la fi del món.
Ah, tampoc?
Per ser fidels
però no han quedat que sí.
No, l'illa d'Hornos, a veure, oficialment sembla que ho sigui, però no és la més meridional d'Amèrica. Hi ha un territori encara més al sud del continent americà, que és l'illot Àguila, Àliga, en català, a les illes subantàrtiques de Diego Ramírez. Clar, tu mires el mapa en general i no t'hi fixes,
però impossible.
Si fas engrandir la pantalla, si estem en mitjans tecnològics, doncs...
Vas obrint
vas
i trobes
obrint
aquesta...
I de sobte et surt un nou arxipèlag. Les Diego Ramírez, mig grau de latitud més al sud, és a dir, uns 100 quilòmetres, i encara pertanyen a la placa continental americana. Per tant, aquest seria el punt més austral d'Amèrica.
I per què aquest nom? Per què Diego Ramírez?
Bé, perquè en Diego Ramírez de Arellano va ser un cosmògraf de l'expedició d'un navegant espanyol que es deia Bartolomé García de Noel, que el 1619 doncs, van estar explorant
aquesta zona,
van estar reconeguent l'estret de Magallanes i el nou estret descobert per Lemery i per Schouten, que després en parlarem també. Aquestes illes, les Diego Ramírez, es van considerar la porció de terra més meridional del planeta durant 160 anys. fins a la descoberta de les, de les sàndwiches del sud, que encara estan més al sud,
no
com indica el seu nom.
Un altre?
Un altre arxipèlag.
Més lluny encara?
Sí, però aquest ja no forma part de la placa continental americana.
Ah,
per
no?
tant, el punt doncs, més austral d'Amèrica seria aquest. Bé, sigui el que sigui, aquestes latituds extremes situades a la punta sud d'Amèrica han captivat durant segles, ja ho saps, doncs, la imaginació d'exploradors, de mariners, i han engrandit l'èpica dels aventurers.
T'ho diràs.
L'aura del mite envolta doncs, des del pirata Francis Drake, aquest et sonarà, eh?
Sí.
Sir.
Sí.
Sir, pels anglesos, pirata per la resta del món, fins al capità Blight, l'HMS Bounty, que també us sonarà a molts de vosaltres. Bé, són molts els mariners, els vaixells cèlebres que han provat sort contra el cap que marca el límit nord del pas de Drake. El límit sud és l'Antàrtida.
Uh-huh.
Durant segles va representar la prova definitiva de resistència humana, aquest pas.
Ah,
encara
sí?
Ara, eh? Sí, sí, perquè alhora era la porta d'entrada a territoris desconeguts. Per tant, era un lloc
que no saps mai
on s'acabaven els mapes. Eh?
Uh-huh.
Vet aquí doncs, la seva llegenda. Per tant, qualsevol mariner supervivent de la navegació al Cap d'Hornos es guanyava, no sé si encara es guanya, el dret a penjar-se a una arracada.
Ai,
però
si
veus
no...
que jo no em porto?
No,
perquè jo no m'he guanyat el dret.
No, tu no has passat
no, no m'he guanyat el dret.
Cap d'Hornos.
Clar, no tothom que porta arracades és que s'hagi guanyat
anava
aquest dret.
Anava a dir, si no m'ha preguntat segurament que no.
Però sí que n'hi ha alguns que sí. Eh? Llavors, l'orella d'on es penjava depenia de la direcció en què haguessis rodejat el cap d'Hornos.
El cap? De veritat?
Sí,
això
sí.
No ho sabia, és molt curiós.
I la llegenda diu que inclús tenies dret a posar els peus a sobre la taula quan anaves a fer una cervesa en una d'aquelles tavernes de pirates.
Sí.
I,
com a xulo, perquè jo he
treballat... Jo porto arracada i puc posar els peus perquè jo he fet el cap d'Hornos i he sobreviscut, que és el més important.
Clar.
D'altres el van fer, però s'hi van quedar,
sí, sí.
Com veurem després. Bé, no hi ha certament res tan tenebrós, Marta, com el cap d'Hornos en una nit de tempesta. T'ho pots imaginar?
No, crec que no, eh?
És una cosa dantesca, enmig allà com una closca de nou al teu vaixell, volant per les onades, sense cap llum... En fi...
No m'hi trobaràs.
La pell de gallina.
No m'hi trobaràs, diguéssim.
Bé, també és cert que amb un dia de sol radiant i el cel blau, doncs, és magnífic, és un lloc extraordinari. No us sembla un contrasentit que es digui Hornos, una illa enclavada al fred?
Oh, sí. S'hauria de dir, no sé, d'una altra manera, que aportés una mica de brisa, per entendre'ns, no?
No, sí.
Hornos em fa com Hornos, calor.
Hornos, allà a prop de l'Antàrtida,
sí.
Doncs mira, és fruit d'un error.
El nom?
Sí, la traducció incorrecta de Cap Horn, en honor de la ciutat holandesa on va néixer Wilhelm Schouten, que ja l'hem esmentat, el navegant neerlandès a qui s'atribueix la descoberta,
sí,
la seva descoberta, juntament amb Jacob Lemery, que va ser un dels grans navegants, en aquest cas neerlandès. Ells van formar part d'una expedició que cercaven una ruta de navegació. I saps que en aquelles èpoques, cap al 1600 i abans, al 1500, doncs, es buscaven, com ara, no? Ara que estem a la ruta aquesta famosa de l'Àrtic.
Per exemple,
ara ens
sí,
anirem,
sí.
Però en aquella època també es buscaven rutes més directes entre l'Atlàntic i el Pacífic. I llavors, doncs, ells van descobrir, Lemery i Schouten, van descobrir un estret que és l'estret de Lemery, actualment.
Molt bé. Per tant, això és fruit d'un error. Molt
sí,
bé.
I és fàcil arribar-hi, aquí vas.
Clar, dir, ara tu m'has dit que això està
perquè,
molt
clar,
lluny.
Ara parlem de l'illa d'Hornos, però clar,
sí,
com
aquí,
hi arribem?
Exacte,
aquí?
Va.
Bé, hi ha hagut qui no ha tingut més remei que arribar-hi nedant, però no serà el nostre cas.
Tampoc.
Hi arribarem amb vaixell, eh?
No, molt bé.
Hem de pensar que les aigües que banyen el cap d'Hornos són conegudes per les seves condicions, ja ho he dit abans, infernals, amb vents huracanats, ones com castells, corrents traïdors i icebergs que pugen de l'Antàrtida i que conspiren per crear un veritable cementiri de vaixells.
Estàs perquè... traient les ganes, eh?
És el pas de Drake, que és el que us he esmentat abans. Al sud de l'illa d'Or no s'obre aquest pas llegendari, el punt on es fusionen l'Atlàntic i el Pacífic, i per això l'oceà es veu que és com un bullidor. Per aquí les corrents xoquen i llavors, imagina't. Bé, es calcula que més de 10.000 persones, sobretot mariners, hi han deixat la pell en els aproximadament 800 naufragis comptabilitzats. És a dir, que si naveguem per aquí algun cop, hem de pensar que sota el mar...
Està ple...
De vaixells. Aquests no van poder penjar-se a les arracades.
No, perquè es van quedar amb les ganes, sí, sí.
Bé, l'única forma d'arribar-hi, o una de les formes d'arribar-hi, a l'illa d'Hornos, còmodament és un vaixell, ja ho hem dit abans. La majoria de creuers que van a l'Antàrtida o que fan la volta al món no s'hi aturen,
no.
O bé perquè no tenen temps, tenen pressa, o bé per l'embarcadura del vaixell. Perquè, és clar, aquí no hi ha cap moll per desembarcar. Llavors, imagina't un creuer de 5.000 persones...
Ah, impossible.
Impossible. Clar. Estarien una setmana. Llavors, hi ha uns vaixells, els vaixells australis, que recorren els canals i els estrets de la Terra del Foc, s'endinsen els fiords, aquests senos que hem esmentat, per on es despengen les geleres de la cordillera Darwin, de la serralada de Darwin.
No? Sí.
És una meravella. I arriben fins al cap. I, si poden, l'illa d'Hornos. I si fa bon temps, hi desembarquen. Però hi ha un 50% de possibilitats. I tu, fins que no ets davant l'illa, no saps si podràs o no desembarcar.
Baixar o no. Uh-huh.
La decisió rau en mans del capità, que és l'única autoritat per decidir o no el desembarcament, autoritzar-lo, prèvia comprovació de l'estat del mar, de les condicions meteorològiques, etc etc. Hem de pensar que en aquestes latituds hi ha cops de vent de més de 200 km hora. Això és inimaginable.
Oh, no.
Això és... en fi, et tomba, eh?
Clar, ho has de tenir
si
molt
no
clar, eh?
Si no tens un lloc on agafar-te i allà d'arbres no hi ha...
No, ja
doncs,
voles.
Voles, eh? Mm. Bé, ja hem dit, doncs, que a l'illa no hi ha port, desembarcador, ni moll, només una petita platja de còdols negres on, com a molt, doncs, pots atensar-t'hi amb una petita llanxa pneumàtica, que és el que fem, i llavors hi ha unes escales per superar el penya-segat i allà trobes un rètol. I què et diu aquest rètol? Benvingut a la fi del món.
Veus?
Benvingut a la fi del món, sí, sí, sí.
Què fa?
Llavors tu puges per les escales i arribes al capdamunt de l'illa. Hi ha un monument i també hi ha un far, perquè l'illa és desolada, òbviament.
Ja, no, hi ha un bar allà, no et trobes
no,
allà un bar i
no,
un cafè.
No, un bar no. Hi ha un far.
Ja,
també,
per això ho dic.
Si no té bar.
No, impossible.
Un far sense bar.
Exacte.
Primera sorpresa.
I el monument, sí.
El monument és obra d'un escultor xilè d'origen català.
No.
Josep Balcells, fill del farmacèutic català Joaquim Balcells.
De veritat, m'ho
dius.
Fins
aquí arribem.
Oh, sí.
Tu ja saps que qualsevol racó del món et
sempre
trobes.
Sempre hi ha catalans.
Et trobes un català.
Però a la fi del món també.
Tu tombes una cantonada a l'Himàlaia i et surt...
Un català.
Jo, eh?
Sí,
un català.
Sí.
Bé, l'obra la composen dues planxes de metall de perímetre quadrat, recolzades a terra per un dels extrems, amb una estripada de dalt baix, com si talment haguessin estripat aquest quadrat de metall, que dibuixen al buit del cel la figura d'un albatros. Després sabem per què.
D'acord.
L'escultura es va erigir el 92, ho va fer la secció xilena de la confraria dels capitans del Cap d'Hornos, en memòria dels homes que han mort, d'alguna forma, que van morir lluitant contra les inclemències d'aquests mars australs. Uh-huh. I a l'extrem oposat, doncs, de l'illa, trobem les úniques construccions, que són una caseta culminada pel far, que comentàvem abans, i separats, doncs, hi ha un cobert i una petita capella de troncs, que és l'Estela Maris, que, per cert, és la capella de fusta, és l'església i el lloc de culte més meridional del món.
També.
El lloc on es pot resar...
Poca gent hi deu anar a resar allà,
home,
eh?
Molt poca, i tant. No, sí,
però vaja.
Ja t'ho dic jo. Bé, la construcció sembla feta de totxos, però no us enganyeu. Allà els maons no hi farien res. En realitat, parets i sostres estan recoberts per planxes de plàstic i de metall, precisament per suportar els vents huracanats i la corrosió del mar.
Clar, si no, faríem com els tres porquets, no?, que sortiria volant.
Ah, exactament.
Sí, sí.
Llavors, aquest far està operat per la Direcció de Seguretat i Operacions Marítimes de l'Armada de Xile, i en té cura l'anomenat alcalde de mar, que és un oficial de l'Armada xilena que viu amb la seva família.
Allà?
I el que viu ara, actualment, hi viu amb l'esposa i les dues filles, perquè mira, que hi visquis tu, perquè ets un soldat un oficial de l'Armada xilena, doncs mira, és la teva feina, però clar, que t'enduguis la dona.
I les dues filles.
I les dues filles
però
petites.
Però allà no poden anar a escola, ni poden fer res.
Estudien per internet. Clar, estan aïllades, absolutament aïllades d'arreu del món.
Però...
Per internet, sí.
Ho trobo increïble.
I llavors què fa aquest home? Amb què passa les hores? Sí. Perquè, esclar, són molt llargues allà les hores, eh?
Sí.
El faroneu, alcalde de mar, controla el trànsit marítim, pren dades a l'estació meteorològica, fa el manteniment de les instal·lacions tot el dia amb els binocles allà mirant l'horitzó.
Clar, però si necessiten anar a buscar...
No. Allà...
Una broca del 3,
si
no pot...
Si t'has oblidat de demanar-li a l'Armada xilena quan et porta el subministrament cada un o dos mesos, si t'has oblidat de demanar-li aigua...
Se t'acaba el paper de vàter i tens un problema.
Doncs ja pots anar a buscar líquens i molses, perquè... si no, malament. Bé, aquest càrrec és per un any. Però ell ha firmat en 3. El faroner actual ha firmat per 3 anys.
3 anys es queda
allà. I la dona no li ha demanat el divorci.
No. I les nenes contentes.
Clar, les nenes... pobres, elles estan tot el dia pendentes de l'horitzó a veure si s'atura algun vaixell, perquè llavors és l'únic moment clar, perquè s'ha d'aturar el vaixell, però ha de fer bona mar perquè pugui
desembarcar.
Perquè quantes vegades l'esperança se'n va perquè no poden desembarcar. I s'allunya.
Ai, pobres.
Clar, si s'acosten i baixen, poden desembarcar, llavors elles munten ràpidament una pareta improvisada, una parada,
ah, sí?
I venen les manualitats que han fet durant els períodes de solitud.
Ai, que bo.
Fan els seus treballs manuals.
Treballs manuals, forma, sí. I els venen, molt
clar,
bé.
Tot plegat dura molt poca estona, perquè després doncs, torna la solitud i l'horitzó de mar per totes bandes.
3 anys, aquest home ha fet.
3 anys, sí.
Molt bé. Està molt bé.
Només líquens, molsa, mamífers, marins, albatros, que són molt bonics els albatros, eh? Mm-hmm. De veure'ls volar. Bé, el far es va declarar monument patrimoni de la IALA, Organització Internacional d'Ajudes Marítimes a la Navegació, i si t'enfiles el diamant, a la part on hi ha la llanterna, la llum, eh? Doncs parets i vidres estan folrats per banderins dels viatgers que han solcat el Cap d'Hornos, que li han donat la volta,
sí.
I han sobreviscut. No en va, continua exercint de ritus de pas, d'alguna forma, fer el Cap d'Hornos, pels navegants moderns. I des d'aquí, des del capdamunt del far, tornem a veure allà el monument, al fons de tot de l'illa.
Allà sol, no?
Saps per què és la silueta d'un albatros, la que es retalla en aquest monument?
No, per què?
Doncs perquè és un animal amb una transcendència especial. La resposta és que és, la trobem en la inscripció amb un vers de Sara Vidal, poetessa xilena, amiga de Pablo Neruda, que trobem abans d'arribar al monument. Abans d'arribar al monument hi ha dues plaques i una d'elles té aquest poema. El vers recorda la llegenda segons la qual els albatros, que són aus pròpies dels mars australs, són els esperits dels mariners perduts.
Pues, doncs n'hi ha d'haver, d'albatros.
Vols sentir el poema?
Sí.
Jo no sóc gaire bo, llegint poesia.
No, fes.
Diu, sóc l'albatros que t'espera a la fi del món. Sóc l'ànima oblidada dels mariners morts, que van creuar el Cap d'Hornos des de tots els mars de la Terra. Però ells no van morir en les furioses onades. Avui volen en les meves ales, cap a l'eternitat, en l'última esquerda dels vents antàrtics.
Déu-n'hi-do. Com et quedes quan llegeixes això? Dius, quina sort tinc.
A la fi del món, mirant
l'horitzó. Quina sort tinc. Que bonic per això ha de ser.
Que bonic.
Toni Arbonés, d'aquí 2 setmanes viatgem cap a un altre lloc. Aquest d'avui em serà difícil d'oblidar, M'ha arribat molt endins.
Si no tens una llanxa pneumàtica, em sembla que...
No m'hi trobaran. Gràcies, Toni.
A vosaltres.
On anem? Amb Toni Arbonés.
Capital hermosa de Tierra del Fuego, sos para el turista un juguete nuevo siempre. Te despiertas en blancas mañanas, luciendo orgullosa collar de montañas. San Martín, tu calle la transita el mundo, porque llega gente de todos los rumbos. Yo quisiera Ushuaia, estar como tú, como dijo el día, mirando hacia el sur. Ushuaia, qué linda que eres. Ushuaia, quien te ve te quiere. Sos como esa piba que me dijo ayer, probá el calafate si querés volver. Sos como esa piba que me dijo ayer, probá el calafate si querés volver. Costanera y Maipú recorre tu ondeante cadera. Yo quiero cantarle a tu noche más larga y con mi guitarra declararme en farra. Escuchar al pipo que baja cantando cual si fuera un tipo tarareando un tango. Yo quisiera Ushuaia, estar como tú, dijo el cada día, mirando hacia el sur. Ushuaia, qué linda que eres. Ushuaia, quien te ve te quiere. Sos como esa piba que me dijo ayer, probá el calafate si querés volver. Sos como esa piba que me dijo ayer, probá el calafate si querés volver.
La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
A Catalunya Ràdio. Postdates. El bosc té mans i em tapa els ulls. De Mamut, d'Eva Baltasar. Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura. Catalunya Nit.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Se juntan las tres cosas más deseables: que el tumor desaparezca, que no vuelva a aparecer y que no sea tóxico.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
I ens han dit que és la primera vegada que hi ha un equip íntegrament femení de so pels Oscars.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
Hi ha gent que mira i no veu, o gent que mira i no vol veure, o gent que escolta i no sent.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Són 3:15 de dues, va recta final de la nit dels ignorants. Encara temps per parlar amb la Maria Rosa de Sant Cugat. Bona nit, Maria Rosa.
Hola, bona nit. Escolta, felicito el Toni Arbonès, que ho ha explicat allò fantàsticament.
Fantàsticament, sí,
senyora. Jo quan acabi explicaré, però ja ho he explicat ell, esclar, està molt ben informat, però ja sabem com ho fa, eh? Com se les gasta l'Arbonès, està molt ben informat.
Se les gasta, sí. Molt bé.
Però sí, amb la qüestió de la recada, jo volia comentar-ho, l'anècdota de la recada.
Sí.
Sí, us la volia comentar jo, però bé, ja l'ha explicat a ell. I... esclar, jo ho sabia pel meu home, no, ell no en duia de recada, eh?
Ah.
Però, esclar,
però sabia la història, sí.
Però, home, esclar, sí.
Jo l'he escoltada perquè ell ho ha explicat, jo no la sabia, aquesta, eh?
Sí, no, esclar, molta gent no ho sap bé. I sí, i doncs, i el cap d'Hornos, que va ser una equivocació, home, és que els espanyols, per batejar coses, a Cape Town, anem Capetón.
Capetón.
I Goldfish Bay, és el Valdis Bay. El Valdis Bay era el Goldfish Bay. I així ho foten tots, saps?
Sí, sí, sí.
Pel broc gros.
Pel broc gros, com senten tampoc.
Escolta, volia dir una cosa. L'altre dia, no sé quin dia va ser, per mitja dormida, jo aquí, que vaig sentir que donaven una recepta de bacallà amb samfaina.
Donaven una, sí, més d'una l'han donat.
Sí,
perquè estava escrita, sí.
Ah, bé, la vas explicar bé. Però em sembla, jo no sé si vaig sentir, perquè ja estaven dormits cada, l'últim que van dir que un cop fet s'havia de tenir el bacallà, no sé si 40 minuts amb la samfaina. Jo dic, home, sisplau, no tingueu 40 minuts el bacallà amb la samfaina, perquè quedarà una cosa xerfeïda que...
Sí, trobo.
Que farà por.
Vols dir 40 minuts, vam dir, sí.
Jo no ho sé, és que com que estava mitja dormida...
Jo crec que no,
no sé si ho vaig sentir bé.
Jo aniré a buscar a veure què vam dir.
Sí, però si són 40 minuts, no. T'asseguro que no, perquè dic, no se'ls acudeixi, perquè quedarà una cosa xerraïda.
Totalment.
Perquè sí. A mi m'agrada més cruet. O sigui,
clar, és la gràcia del bacallà, sí.
Però és que no sé si ho vaig sentir malament. Dic,
jo crec
no
que sí,
ser.
Però vaja, ho aniré a buscar per si un cas, a veure.
No, per si un cas, o sigui, però 40 minuts no, eh?
No, segur
prou,
que no.
Perquè no quedi allò xerraït.
Molt bé, Maria Rosa.
I vinga, doncs, apa.
Una abraçada.
Adéu-siau,
bona nit. Va, que arribem al final i anem a explicar el conte.
El conte per anar a dormir.
A Aquesta setmana els relats per anar a dormir són del llibre Aixecar-se de taula, que és el segon recull de contes de Caterina Pérez, una autora precisament de Sant Cugat que combina escriptura i costura i que l'ha publicada Godall Edicions. I el relat d'avui porta per títol Pati d'estiu. Els avis eren un plat d'arròs amb tots els ingredients del Mediterrani barrejats. També eren una casa petita als afores del poble i, com a tota casa petita construïda als afores del poble, els anys i els edificis la van encerclar, convertint-la en un reducte de llessamí. Els avis havien comprat un terreny allargat a còpia de renúncies i hores de feina a la companyia ferroviària. L'avi va dibuixar la casa a una llibreta i després la va alçar, de mica en mica, quan plegava de la feina o durant els dies festius. És per això que els avis l'estimaven tant, aquella casa. Van plantar una renglera atapeïda de xiprers que separava la parcel·la de la vorera. L'avi es queixava que eren bruts i que donaven massa feina. Fan nosa la gent que passa pel carrer, Pere. Però a ell li agradaven. Així que s'enfilava una escaleta amb les tisores de podar tantes vegades com calgués per escapçar la queixa de la dona i que els xiprers poguessin anar arrelant tranquils. La casa era rectangular i ocupava gairebé l'ample de la parcel·la. A la banda dreta van deixar un passadís que acabava al pati de darrere. Aquell passadís va provocar els primers tràfecs amb els veïns del costat. No quedava clar si el muret que el separava pujava dret o una mica tombat cap a casa els avis. Quan en parlaven, amb indignació xiu-xiuejada, no fos cas que el sentissin, a tots ens semblava que allò no tenia ni solta ni volta. Era com intentar dividir l'aire. Els avis ja ho tenien, això. No es barallaven amb ningú, però defensaven el que consideraven seu. Al peu del muret de la discòrdia van col·locar una filera de geranis. L'avi havia pintat les torretes de verd i vermell perquè es veiessin ben boniques des del carrer. L'àvia sortia amb una regadora cada tarda del món, quan feia calor, i de tant en tant, quan era hivern. Els geranis més esplèndids del barri, deien sempre les veïnes en passar. Fins que van arribar les papallones blanques, al malson de l'àvia. Les papallones feien un foradet als troncs i s'introduïen. Un cop dintre, se'ls cruspien i deixaven la planta ben morta. Com qui busca polls al cap d'un fill, no era estrany veure l'àvia apartant fulles i branques, i quan trobava alguna d'aquelles maleïdes papallones que li estaven prenent els geranis, l'esclafava entre els dits amb ràbia, sense pietat ni manies. Ara sí, arribem al pati. Un món de 25 metres quadrats amb un llessamí gegant que a l'estiu feia ombra i omplia les rajoles de floretes blanques. Custodiat pel balí, un gos vell i fidel que sota amenaça de corretja tenia prohibida l'entrada a casa. Des del pati, a la casa s'entrava per la cuina. La porta tenia una cortina de cadenetes blaves amb les quals era impossible no jugar. Ens hi penjàvem, les cargolàvem o les llançàvem a veure qui les feia volar més amunt. L'àvia ens renyava. Deixeu això, que us podríeu escanyar. Un cop més, els avis veien amenaces per tot arreu, perills que els podien fer perdre, de manera tràgica, el que era seu. L'avi s'ocupava de posar aigua i mill al canari. Sempre que fes una mica de bo, traia la gàbia fora, la penjava d'un clau, que hi havia al costat de la porta de la cuina, i amb l'ungla picava els barrots de la gàbia. Petit, petit, què farem avui, petit? I el canari omplia la gàbia de refilets. El pati tenia una escala i un terrat. Durant anys, al terrat van criar conills. Quan hi havia una celebració, l'àvia en matava un. Per matar un conill calia mà ferma, la d'ella, i força, la de la veïna que la venia a ajudar a canvi de la pell. Ningú ens convidava a aquella escena, però tampoc és que ens apartessin del cop sec a l'occipital i al regaró de sang que s'escolava per l'aigüera. L'àvia es mirava amb hostilitat qualsevol clau rovellat a 5 metres de nosaltres, però no tenia objecció a deixar que l'observéssim fer talls ràpids i nets per espatllar l'animal, ni si ens acostàvem a aquella carn calenta penjada per les potes de darrere. Per ella, allò formava part de la mística de portar una casa i s'aprenia a còpia de no amar-ho. Sota el terrat hi havia el taller. Ja se sap, un avi sempre tenia un taller per cobrir qualsevol necessitat de la família. Ell s'hi passava hores escoltant les retransmissions de futbol mentre construïa tot el que fes falta. Taules, porticons, prestatges. Ens arreglava les bicicletes, fins i tot ens va fer un gronxador per penjar a la porta del safareig. El gronxador, pintat amb les restes del verd dels testos, tenia un reposabraços i un cinturó de pell per lligar-nos, no fos cas que caiguéssim. L'avi ens ensenyava a jugar al dòmino i a saltar al potre amb un tamboret. Però si un dia no tenia ganes d'entretenir-nos, posava un casset del Capri en un equip de música instal·lat al taller i seia a una gandula de tires de plàstic vermelles amb les cames estirades i la pala de matar mosquits a la mà mentre vigilava que no ens baralléssim. I quan als pisos de darrere algú posava sevillanes per tot el veïnat, s'aixecava de la gandula i canviava el Capri per sardanes. N'apujava el volum i tornava a seure en silenci amb un somriure sorneguer. A vegades, per alguna cosa que nosaltres no havíem vist, els avis estaven una mica de morros. I aleshores no es deien res durant una estona. L'una a la cuina i l'altra al taller. Anaven fent la seva. Fins que tard o d'hora l'avi posava Jorge Sepúlveda ben alt. El veiem sortir del taller taralejant «Me gusta mi novia» i s'aprovava a la finestra de la cuina amb els braços oberts, seguint el ritme de la música. «Va, Catalina, vine a ballar el paso doble!» Ella es feia pregar i li deia «Ruc, deixa'm estar!» i continuava rentant els plats, però se li escapava el riure per sota el nas. Aleshores, ella apartava les cortines de la porta de la cuina i la tibava per la cintura. I ella li agafava les galtes i es reia i es treia el davantal i feia després voltes sobre les rajoles i les flors de llessamí ballant el paso doble. Nosaltres somrèiem i els contemplàvem embadalits com si tinguéssim banderoles i llumets de festa major sobre el cap. Una vegada, quan ja érem més grans, el germà de l'àvia va baixar 3 perdigons del poble. Sota l'escala, l'avi els va fer unes gàbies, un per cadascú de nosaltres, ens va dir. Els va posar nom i els vam treure i els vam veure convertir-se en perdius ben espavilades. Quan hi anàvem, l'avi tancava el gos al taller i ens les deixava fer córrer pel pati. Fins que un dissabte van arribar i hi havia arròs amb perdiu per dinar. Cap dels 3 no en van voler. Si és que no els hauríem d'haver explicat, Pere, es queixava l'àvia. Però l'avi estava enfadat i deia que s'havia acabat criar bèsties, que com era possible que fóssim tan llepafils. L'avi es desfeia per donar-nos un univers que ens omplís els records, però sovint el desenllaç era un cop de geni. Els diumenges els pares anaven al cine i quan tornaven, l'àvia ja tenia el sopar fet. Si era l'estiu, l'avi treia un allargo per la finestra de l'habitació i en un tres i no res instal·lava la tele a fora. L'àvia posava unes estovalles de flors i ruixava les potes de la taula i les cadires amb flit perquè cap mosquit gosés apropar-se als seus i ja ho teníem, pa amb tomàquet i dales a la fresca. Fins que va arribar el dia que els pares ja no anaven al cine i la mare no venia a sopar i el pare vivia un pis i la mare un altre. Llavors l'àvia va dir «Pere, hem de comprar una piscina». Es van posar les sabates per treure, van treure diners del sobre enterrat al calaix dels mitjons, van tancar el pati i van pujar l'autobús de línia. Anaven armats amb un carretó i un arsenal de cordes i pops. L'autobús els va deixar a la porta de l'Alcampo. Al cap d'una hora van sortir d'allà amb tot el que els calia, fins i tot les pastilles de clor i una catifa de gespa artificial. I va aparèixer una piscina al pati. 4 potes aguantaven una lona blava plena d'aigua transparent, l'oasi que els avis ens van vestir per distreure'ns del que ells consideraven una pena ben gran. Doncs així, amb aquest pati d'estiu i aquests avis meravellosos d'aquestes 3 criatures, posem el punt final avui, a la nit dels ignorants. que déu-n'hi-do, costarà anar a dormir i pair tot el programa, però ho farem, com sempre. Dormirem, només faltaria. Tots a dormir, eh? Tots a dormir. Ara el que farem, com sempre, és escoltar les notícies de les dues i desitjar-vos que descanseu i passeu una bona nit. Tornem demà, quan siguin les 12 tocades, després del butlletí, amb més preguntes, amb més respostes i amb més converses boniques. Fins demà, adeu-siau.